Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Passen 5 minuts de les 11:30 del matí. És el moment d'obrir el nostre espai de psicologia positiva, benestar emocional, amb en Tomàs Navarro. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem, Tomàs?
Molt bé, força bé.
La setmana bé?
Sí, fantàstic.
Doncs tanquem la millor encara avui, si de cas. Tot i que acabem avui amb una mala notícia aquesta setmana, que és la mort de Steve Jobs, el fundador i alma mater d'Apple, que va morir ahir per un càncer de pàncreas. I aquí a la redacció tenim una pregunta. Com es refarà Apple d'aquesta pèrdua? Podran continuar endavant sense l'Steve Jobs?
Bueno, clar, potser si, depèn del que respongui, afecta la borsa. Però també hem de ser cuidadosos.
Cuidado.
De fet, les accions d'Apple ahir estaven en verd. Vull dir que, en aquest sentit, la gent ha depositat la seva confiança o el seu fetichisme, no sé ben bé. El que sí que és cert, reflexionàvem ara aquí, mentre abans de sortir a l'aire, és que sí que hi ha hagut com un esforç per personalitzar Apple a l'Steve Jobs, no? De fet, ell presenta tots els productes i s'ha lligat molt la icona d'Apple a Steve Jobs. Clar, una miqueta s'ha buscat això. De fet, si busquem una altra gran companyia de software, que és Bill Gates, durant un temps sí que estava molt vinculada, però s'ha desvinculat completament. De fet, ni presenta productes ni se'l veu com a icona referent.
Exacte.
Clar, Apple ha jugat molt amb la iconografia. Aleshores, això té unes avantatges i un peatge. No sabem quin serà el peatge que haurem de pagar, no sabem.
Clar, perquè parlem d'això de superar una pèrdua. Superar una pèrdua d'una persona que és important, tant a nivell personal com en aquest cas a nivell professional, es pot superar.
Clar, quan més referents la persona, més costa. Sí? Quan aquesta persona genera més dependència o és més influent, més costa, perquè clar, deixes moltes coses penjades. No podem negar que Steve Jobs ha estat una gran influència doncs, en aquest segle. Ha canviat la manera de pensar i de treballar de moltíssima gent, els hàbits de consum, els hàbits d'expressar-se, i ha contribuït a fer un canvi molt important. Clar, es pot donar el relleu, es pot passar el relleu. Ara bé, el relleu no té per què ser fàcil. Vull dir, has de trobar una figura i aquestes figures no estan sota les pedres. No aixeques una pedra i tens un gran directiu o un gran visionari.
Sí, ara s'ha posat al capdavant en Tim Cook, que era el número 2 d'Apple fins fa ben poquet, ara és el número 1, i veurem que tal funciona, però igualment la imatge que donen els dos és molt i molt semblant. Són dos senyors de mitjana edat, però que vesteixen d'una manera, d'entrada la roba que porten, diguem, és molt d'estar per casa, no porten tratges de funcionaris ni res per l'estil. Suposo que han volgut mantenir aquest esperit de ser propers.
Home, imagina que tu ara dirigeixes la ràdio. Voldràs envoltar-te...
Que no escolti a mi que li rada això.
Vale. No, imagina que et dirigeixes tu. Voldràs envoltar-te de gent que pensi o tingui uns valors semblants als teus.
Exacte.
Que potser siguin especialistes cadascú en la seva àrea, però que els valors siguin similars als teus, perquè si no serà difícil de quadrar-ho, no? Els valors, la identitat s'expressa doncs, des del vestir fins al comportament, fins a les idees, fins a un munt de coses. Lògicament, Apple, Steve Jobs, s'ha volgut envoltar de gent que fos afí. Per tant, no hauria de ser molt sorprenent. Ara bé, què pot passar? Doncs mira, un exemple pels barcelonins, no? La Sagrada Família, si analitzes com ha estat continuada després de Gaudí, podríem trobar potser un símil. Podria ser una línia continuista o una línia completament diferent.
Exacte.
Tens detractors de la línia que està fent ara, dius que és absolutament contrària a Gaudí, i gent que li encanta. Bueno, escolta'm, si ho ha de fer un altre artista, doncs que imposi la seva petjada. Clar, amb Apple pot passar mateix, tens un geni, ja pot ser una línia continuista amb unes directrius, que jo dubto que n'hagi deixat unes directrius, o completament trencadora i marcar la diferència del nou relleu.
Sí, és que de fet ahir sentia una entrevista a un dels treballadors d'Apple, que un noi que és català de Barcelona, que treballa a Apple i explicava que la gràcia d'Apple és que tot el que sortia, tots els productes, estaven al cap del Steve Jobs. Que tot era la imaginació del senyor Jobs, que ho plasmava en productes que després venien, i els venien amb molt d'èxit. Això a nivell empresarial era brillant en aquest sentit. Llavors, clar, quan aquesta font d'imaginació desapareix, és complicat poder tirar endavant. Però el cas aquest que deies del Gaudí, el trobo un símil ideal, perquè és això, el Gaudí va morir, i tot així es va voler saber Com pensaria Gaudí? Com podem continuar aquesta sagrada família? Però ha de ser complicat saber com pensava una persona igualment.
Molt, molt. Tot i que les capacitats, hi ha unes capacitats que no es poden compartir, no? Pues aquesta visió que tenia Steve Jobs, bueno, no és una cosa que puguis fer copiar i pegar o descriure i passar amb un USB a una altra persona, com si diguéssim.
Clar.
Però sí que hi ha eines per ensenyar, per compartir, no? Si l'Steve Jobs pot haver adoctrinat, donat lliçons, ensenyar a pensar. Uh-huh. Més que donar productes, ensenyar a pensar en aquests productes. Si la gent segueix aquest fil de pensament, és possible que sigui molt continuista. Clar, si no ha compartit aquest coneixement, aquestes habilitats, aquestes directrius, aquests objectius, doncs clar, és quan perds un gurú, no? I quedes desorientat. I ara què hem de fer? I ara cap on hem d'anar? Si ens suportem al lideratge, i just ahir estava fent una xerrada sobre lideratge a Bilbao, el líder ha de compartir. Perquè quan no està ell, ha de poder seguir la màquina cap endavant.
Clar.
I ha de home, si no està ahí mai, pues, lògicament no és el mateix, però ha d'agafar vacances, es pot posar malalt, ha de fer reunions, ha d'anar a fer viatges. Aleshores, un bon líder és aquell que comparteix el seu know-how i ensenya a pensar, ensenya autonomia a la seva gent. Esperem que l'Steve Jobs ho hagi fet.
Esperem que sí, però això passa molt sovint quan, per exemple, és un exemple que potser és més personalista, quan mor algun integrant d'un grup de música, o un grup mira, el cas és que em ve el cap ara mateix, Freddie Mercury, quan va morir el cantant de Queen. Queen encara segueix. Mm. És un grup que no va desaparèixer, encara que no se'l senti tant com ara. Igualment, l'esperit de Queen va desaparèixer. Poder el Freddie Mercury no va saber compartir o s'ho va quedar tot per ell perquè era realment ell Queen? Com podria ser això?
És una miqueta diferent, perquè clar, estem relacionant l'empresa amb la faràndula. Mm. Sí? A la faràndula, pues, hi ha tota la faràndula, no? Tota la posada en escena, i lògicament Freddie Mercury, a part de ser molt bon cantant, dominava molt bé l'escena i reclamava molt l'atenció sobre ell de manera molt iconogràfica. Per tant, Queen seguia Freddie Mercury. I sense Queen, Freddie Mercury, vull dir, va cantar, va fer algunes coses i molt interessants també, però Queen seguia Freddie Mercury. La figura que fixava era Freddie Mercury. Ell és el que estava davant de tots. La resta estava més en segon pla. Els vídeos, ell sortia en primer pla. Vull dir que ell buscava aquesta iconografia.
I quan hi ha una tasca col·lectiva, és bo seguir a una persona o seré d'anar tots a una per evitar això que va passar en Queen?
Mira, normalment en grups s'ha d'establir un lideratge i aquest lideratge pot ser compartit. De vegades els assumeix una persona o se'ls segueix una altra. Si ens anem a un grup de música, està clar. Sí. Vull dir, la gent associa el cantant al líder.
Exacte.
Perquè és qui està més present. I no és res més que un tema de notorietat. Tu veus algú davant que porta la veu cantant, precisament, aquest és el líder. Hi ha grups, conec alguns grups de prop, d'aquí catalans, on el líder no és el cantant, és el baixista.
Sí.
Però
sí.
Tothom associa el cantant com a líder.
Exacte. Sí. Després veus una entrevista i només parla el baixista o parla el bateria i el cantant es queda allà callat i no ho diu absolutament res perquè potser no té res a dir el pobre. Ell fa una cosa molt bé, que és cantar, però la resta no se li dona tan bé.
Hi ha un exemple més proper a casa que el de Freddie Mercury seria de l'Axan Busto.
Sí, senyor.
L'Axan Busto segueix, ha canviat el cantant, tenia molta personalitat, el Pemi, i ha canviat però segueix. I el liderat realment no era del cantant.
Clar.
Era d'algun integrant del grup.
Mira, mira, a vegades queda una mica a l'ombra. Clar, perquè és el problema, tornem un altre cop a Apple, no té per què ser un problema que el líder sigui el cap visible d'una entitat, com és el cas d'Apple, però que el lideratge estigués més compartit en el cas d'Apple poder ajudaria... Bé, el tema dels inversors ja hem vist que no hi ha cap problema. Les accions segueixen en color verd, com tu mateix has dit, continuaran endavant, continuaran venent. No crec que la gent deixi de comprar Macs ni iPads ni iPods ara perquè hagi mort el senyor Jobs. Però en cas que diguem que el cap visible d'això hagués estat una mica més extens, no fos tan personalitzat, poder hauria ajudat una miqueta més o... Clar, és que és difícil de dir.
Jo crec que el posicionament d'Apple ha estat molt bon a nivell de màrqueting, jugarà amb la iconografia, i per tant, l'Steve Jobs ha posicionat molt bé a nivell de màrqueting. Fer el traspàs, doncs el millor hauria estat molt bé, també. Però el que ha guanyat ja amb aquest posicionament, és difícil que ho perdi.
Clar, i estem parlant sobretot a nivell institucional, a nivell empresa, però a nivell personal... Supera una pèrdua. Es podia aplicar el mateix cas de si una persona és molt influent, sí que ho notarem més, o si no, no?
Mira, hi ha moltes situacions en aquesta vida, eh?
Exacte.
Si es mor el teu pare, que t'ha estat maltractant durant anys, no pateixes cap pèrdua.
Exacte.
Val? Si es mor el teu pare, que ha estat una guia, encantador, pues pateixes una gran pèrdua. En funció de la significància d'aquella persona per tu, doncs pateixes més o menys aquesta pèrdua i li dones, la pots treballar millor o pitjor. No és el mateix si anem a nivell de pares, per exemple, fer uns fills molt dependents, molt a sobre, o fer uns fills pues, que a poc a poc es van deixant anar i agafen la seva vida i tenen una entitat sòlida. Clar, si estic generant dependència als meus fills i soc molt important per ells, quan desapareixi els deixo desangelats. Si ja estan en una família, té una identitat i jo tinc un paper important però no genero dependència, serà més portable.
Clar, llavors s'ha de saber gestionar el grup un altre cop, és el que diríem per poder fer que un cop que tu n'hi siguis puguin continuar endavant. Molt bé.
De fet, preparar aquesta transició, clar, sempre és pitjor una mort traumàtica que una mort preparada.
Sí.
Vale? Però la mort traumàtica, demà ja no està aquesta persona, ja no està la meva parella, ja no està. Una mort preparada et permet anar-te fent la idea i anar-ho treballant, que no és menys dolorós, eh? Però com a mínim pots anar treballant. Clar, moltes vegades hi ha molta gent que quan agafen i diuen, mira, pues a la teva parella li queden tants anys de vida, o s'acaba de morir algun amic que no t'ho pensaves amb 40 anys. Canvia la teva perspectiva vital.
Exacte.
I és una miqueta l'últim discurs que corre tant per internet de Steve Jobs, no? Que deia, aprofiteu el temps, no us deixeu influenciar, treballeu pel vostre somni. Si tu no veus la mort de prop, si no veus una perspectiva temporal curta, moltes vegades anem per rutina. Anem fent, anem fent. Passa un dia, passa un altre, passa un any, passa dos anys, i et preguntes, estic vivint? O estic en stand-by, en rutina, passant temps?
Sí, com sigui, clar, totes les frases de Steve Jobs i els seus discursos, sobretot el de Stanford, són discursos que realment val la pena recuperar, i on diu coses que són molt i molt interessants. Per tant, el llegat no només és tecnològic, sinó també filosòficament també ens deixa un llegat que val molt la pena de tenir en compte. Tomàs, avui el temps ens ha volat.
Caram!
Has vist? Tenim una miqueta menys de temps avui, però igualment ha passat d'un sospir. La setmana que ve suposo que tindrem algun altre tema que parlar amb tu i seguirem amb aquesta sessió de coaching que fem aquí a Cugat.cat, al magazín.
Perfecte, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, Tomàs. Adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.